Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 12 de gener, el primer Agrografia d'aquest any 2021, espai que recordem dediquem a parlar del sector agroalimentari. Avui concretament dediquem aquest primer programa i justament coincideix amb aquestes nevades d'aquest passat cap de setmana aquí a la nostra ciutat, també a bona part del territori català. Parlem de climatologia, de clima, i és per això que, com sempre, ens acompanya a l'altre costat del telèfon el Josep Roig, impulsor d'aquest programa. Molt bon dia, Josep, gràcies per acompanyar-nos i feliç 2021.
Gràcies, igualment, bon dia, bon dia.
Avui, Josep, dèiem que vols dedicar el programa a parlar del clima, de la climatologia, i justament per parlar d'aquesta qüestió has convidat, també el tenim a l'altre costat del telèfon, al cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el senyor Marc Prohom i Duran. Molt bon dia, senyor Prohom, i gràcies també per acompanyar-nos en aquest primer Agrografia d'aquest 2021.
Bon dia, encantat de ser amb vosaltres.
Gràcies, igualment. Josep, de seguida escoltarem la teva reflexió al respecte del tema que tractem avui en aquest inici de programa. Després també, com sempre, farem el repàs a l'actualitat agrària i acabarem el programa, com és habitual, amb música, però abans també repassant algunes jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al nostre territori. I fet el resum d'entrada, feta la introducció d'aquest primer Agrografia d'aquest any, Josep, sense més preàmbuls ja, pots dir la teva al respecte del tema d'avui, la climatologia.
Doncs molt bé, moltes gràcies, benvingut Marc, una altra vegada et saludem i comencem, som-hi. Una campanya més, el desembre del 20 ens queda ja molt lluny, tot va accelerat, tot depèn de tot, la realitat i la veritat és molt dura. La vida segueix, si cal voler donar i rebre, si cal plorar i si cal riure, sempre en possible, en positiu, sumant. És difícil, però no anem enlloc amb negativitat. Fem el que tenim que fer, essent nosaltres, simplifiquem, amb naturalitat, actuant amb la realitat i veritat, en cada conversa i fet i acció. Sempre positiu. Som dins del món de l'entorn de la comunicació parlada, dialogada, de la radiofonia, en el marc àmbit de Ràdio Balaguer i en el seu conjunt d'accions i activitats amb la marca programa o programa marca Agrografia, que és la descriptiva de l'agroentorn rural. I en aquest context de marca li donarem descripció, presència, evidència, contingut, concepte i expressió en tres pilars fonamentals a partir d'ara. Un serà alimentària, sostenibilitat, l'altre medi natural, entorn rural, que és el tema que avui ens toca dintre del clima, i l'altre serà la governança i gestió. I avui, primera sessió del 21, 133 sessions, recordem, de la segona arribada de Ràdio Balaguer. Deixeu-me dir-vos, ja hem dit una mica al principi, moltes gràcies, desitjos de salut per tothom i bon any. I, per tant, ja, Sònia, podem començar la entrevista amb el senyor Marc.
Doncs molt bé, quan vulguis pots fer la primera ja de les qüestions al senyor Marc Prohom i Duran, que, com dèiem abans, és el cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pues venga, doncs, pues som-hi. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, com tenim aquest cicle climàtic? Tenim un cicle climàtic llarg, curt, molt canviant? Com està això, Marc?
Doncs bé, venim d'uns anys cada cop més, de manera més habitual, estem veient uns períodes càlids, cada cop més freqüents, cada cop més intensos, i en aquest sentit l'any que acabem de tancar, el 2020, ha estat, en certa manera, històric pel que fa a les temperatures, perquè hem tingut unes temperatures mitjanes al llarg de tot l'any, doncs clarament superiors a la mitjana, i en aquest sentit ha estat un any rècord, ha estat un any on les temperatures s'han disparat i aquest cicle que comentaves, doncs estem clarament en un cicle càlid i que no té, ara per ara, una finalització evident, perquè és un cicle influenciat per la mà de l'home, clarament.
I aquest factor de neu que ens ha vingut a sobre, aquestes gelades que diu que s'hi anuncien, Tot això és durant el territori d'una forma uniforme o és en punts puntuals, a uns més forts que l'altre? Per què és això?
A veure, el canvi climàtic i els cicles climàtics, doncs, i més concretament el canvi climàtic que estem immersos per influència humana, doncs no descarten cap la presència d'episodis de neu o episodis d'onades de fred. Sí que és veritat que la tendència és que aquests episodis siguin cada cop menys freqüents i la seva periodicitat doncs, sigui menor. O sigui que es donaran períodes com el que estem vivint avui, però no amb tanta freqüència com ara. L'episodi que acabem de tancar doncs, ens ha marcat sobretot nevades molt generoses a l'interior, amb cotes relativament baixes de 100-200 metres, doncs s'han acumulat pluges importants i en aquest sentit sí que és una nevada, no sé si atreviria a dir-me, històrica, però sí que poc freqüent que especialment sigui el sector interior de les comarques de Ponent i la banda de les Terres de l'Ebre, doncs les que hagin tingut els gruixos més destacats.
I això, aquest fet, perdona que torna a això, sí. Insistir, aquest fet de que en una zona determinada del territori català normal sigui més forta la nevada o aquesta gelada que sé que veni que en una altra part del territori, per exemple, surt molt més forta aquí baix a Tarragona, a Gandesa, que no pas potser per aquí dalt a la nostra comarca, a la Noguera. A què és debut això, exactament?
Aquí hi ha diferents factors. En aquesta situació que hem tingut, la borrasca que ens ha afectat, que s'ha anomenat com a Filomena, doncs venia del sud. I, per tant, doncs, totes les terres més meridionals del nostre país doncs, han estat les més afectades. També la Terra Alta, tota la zona dels ports, doncs, lògicament tenen altituds remarcables. Estem parlant de més de 400 metres en alguns casos. Per tant, és important l'efecte del relleu, que té una influència en aquest sentit marcada perquè fa sobretot que tinguem gruixos de neu doncs, més destacats. Sí que ha sorprès, en certa manera, o sí que no és tan freqüent que en àrees d'interior, com les Terres de Ponent, més de 200 metres aproximadament, doncs, tinguem gruixos tan destacats. Però sobretot és aquesta pertorbació que s'ha vingut des del sud i que ha topat amb una situació prèvia de fredurada destacada i que especialment en les zones de la plana de Lleida on s'escola l'aire fred de l'Ebre doncs, ha afavorit que tinguéssim aquestes nevades doncs, remarcables.
I això va ser igual amb les gelades que s'estan anunciant de 15 graus baix zero?
Clar, la presència de la neu en la superfície doncs, encara accentua el refredament. Més amb el cel serè que es preveu de les properes nits, doncs afavorirà un refredament molt intens i, per tant, aquestes temperatures de 10 sota 0 doncs, es poden assolir amb certa freqüència en llocs doncs, on no és freqüent. Però, sobretot, és per l'efecte de la superfície que queda amb neu i que afavoreix doncs un refredament. És com si fos un efecte nevera que afavoreix, sobretot a la nit, doncs un refredament nocturn molt destacat.
Marc, la natura s'ha enfadat, s'ha revelat. Ens envia factors de meteo i climàtics adversos? O
sí,
per què fa això?
Podríem dir que sí, que la natura doncs, ha dit una mica prou, ja fa anys que ens ho diu, i que cada cop hi ha testimonis més sòlids que evidencien aquest, podríem dir, enfadament de la natura. Nosaltres, com a humanitat, portem molts anys modificant el clima, emetent gasos d'efecte hivernacle lligat a la nostra activitat econòmica, especialment al primer món, i això té una manifestació en la composició de l'atmosfera. L'estem modificant, l'estem variant i estem modificant els cicles naturals del clima. i el nostre clima, el nostre planeta, doncs, està donant símptomes de que ja n'hi ha prou. Estem veient la fosa de l'Àrtic, que cada cop és més intens, el gel pràcticament desapareix durant l'estiu, i això doncs, són símptomes de que s'està accelerant molt el canvi climàtic, més del que es pensava, i que el nostre planeta doncs, està contra les cordes.
Llavors, com es treballa avui el Servei de Meteorologia Català, sobretot a la teva àrea de climatologia, davant de les tècniques avançades que tenim? Perquè, clar, podem agafar el mòbil, apretem el botonet i sabem quin a les 9 del matí, a les 8 de la tarda, quin clima tindrem a Aigi, quin clima tindrem a Balaguer, a Barcelona, a la Xina, a Hong Kong, etcètera, etcètera. Uh-huh. Quin és el vostre treball avui?
És difícil? Doncs, és complicat, sí. És realment un repte cada dia, no? En la nostra àrea concreta, l'àrea de climatologia, el que fem és, per una banda, doncs, donar resposta a totes les sol·licituds d'informació, ara, per exemple, amb les nevades i glaçades que es preveuen i que hem tingut fins ara, doncs, segurament hi haurà moltes sol·licituds d'informació de ciutadans, d'empreses, doncs, que demanen quina quantitat de neu ha nevat, per temes d'asseguradores especialment. Per tant, hi ha un equip que es dedica a aquesta resposta. I després hi ha la banda del monitoratge del canvi climàtic, i aquí doncs, hi ha diferents branques. Per una banda, doncs, recuperar clima del passat, les dades del passat que s'han anat registrant durant molts anys a diferents àmbits del país i que són molt importants a l'hora d'avaluar el clima que tenim actualment, com d'excepcional és en relació al passat. Això hi ha una feina de rescat d'informació, de rescat de dades, i tota aquesta informació passa als models climàtics per tal de veure com el nostre clima evolucionarà cap al futur, i especialment en el nostre àmbit, Catalunya, doncs, que tenim doncs, molta variabilitat climàtica i que és un repte saber a cada punt del país com evolucionarà el clima en les properes dècades.
Saps que havíem de fer fa aquesta tardor passada una jornada que s'hagués invitat aquí a Balaguer, d'aquestes que fem tant aquí a Agrografia, i que ens vas dir i sabíem que estàs preparant un treball de mapes. Com ho tens, aquest treball?
Bé, ara estem en un moment, des del punt de vista climàtic, això des de l'Organització Meteorològica Mundial.
Perdó, de mapes climàtics, eh?
Sí. Estem davant d'una situació, com deia, de canvi de període de referència. És a dir, fins ara, en el període internacional que es feia servir per referenciar, doncs, per exemple, si un mes era molt càlid o molt fred o era molt plujós o no, s'agafava un període de referència que era el 1961-1990, que és un trentenni internacional, que s'anomena. Ara hem tancat el nou trentenni, el que va des de 1991 fins a 2020. I ara estem treballant per treure tota una sèrie de cartografia d'atles climàtics que es referenciïn aquest període més recent i que ens comportarà doncs, tenir molta informació de tot tipus, per exemple, de quina és la climatologia habitual del mes de maig, quants dies, per exemple, tenim de temperatures per sobre els 30 graus, és a dir, tota una mena de cartografia que servirà per molts àmbits, per l'àmbit agrícola, l'àmbit energètic, l'àmbit de l'aigua. Per tant, és un repte que tenim per aquest 2021 de treure aquest atles climàtic que serà doncs, d'ús per molts col·lectius i de molt interès.
I aquesta valuosa informació que ens estàs dient estarà a l'abast de tothom o solament de les empreses que concretament ho demanen, les departaments, administracions, etcètera, etcètera?
No, la idea és que sigui disponible per tothom. Ho penjaríem a través del nostre web, el web de Meteocat, i seria disponible i descarregable per tothom i amb una resolució, esperem que sigui molt elevada, d'un quilòmetre de resolució horitzontal i que permetria donar molt de detall de quina ha estat la climatologia habitual dels darrers 30 anys. I si serà lliure.
Com sempre, Marc, fas un treball fantàstic. Escolta, davant d'aquest podem dir, episodi, com tu has dit, del neu i les gelades que ara vindran, o tenen que vindre durant aquesta setmana encara, se pot donar per acabat a l'hivern? Tornem a passar un altre clima més templat o no?
No, l'hivern encara és ben viu. Aquestes properes setmanes segur que tindrem mínimes especialment molt baixes, i les prediccions a més llarg termini que estan disponibles es marquen encara un hivern que potser no serà tan cru com el que hem passat, però que es mantindrà ben viu. I si, almenys els propers 15-20 dies sembla ser que tindrem temperatures hivernals, normals per l'època o lleugerament inferiors.
I llavors aquestes, podem dir, diferències microclimàtiques segons quins territoris, com ara ha passat amb la neu, com ara podrà passar amb les glaçades, se continuaran o es tornarà a fer un clima més sostenible en general?
No, continuarà. Si la tendència del clima futur, especialment, és que es mantinguin una tendència cap a, malgrat, com dèiem, que no és descartable que tinguem fredurades i nevades com les que hem tingut, doncs que tinguem cap als properes dècades una situació més de domini de períodes càlids que no pas de períodes freds. També, pel punt de vista de la precipitació, es tendeix a tenir una mancança de precipitació més destacada, especialment a l'estiu, que és l'època de l'any que estem veient que és més sensible a la disminució de la precipitació. Per tant, s'accentuaran, en certa manera, aquestes anomalies que anem veient de temperatura cap a l'alça i de precipitació cap a una disminució en les properes dècades fins ben entrat al segle XXI. I no hi ha res que ens indiqui que sigui reversible. La situació a nivell global doncs tendeix també a, tot i que s'està treballant per la disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, la inèrcia que tenim és molt gran i no es preveu que puguin haver canvis destacables si és que es fan les polítiques de reducció de les emissions doncs ben bé fins a mitjans del segle XXI o més enllà.
És a dir, que davant del que ens estàs dient, la duració d'un comportament climàtic és més llarg que fins ara ha sigut, pot ser que era més curt, o com es té que comentar això?
Sí, el que es preveu, per exemple, en el nostre àmbit, és que les característiques de l'estiu, no, que són les característiques de temps càlid i sec, doncs siguin més freqüents, especialment durant la tardor. És a dir, el setembre i octubre tindran més característiques pròpies del que seria l'estiu que no pas la tardor. I aquestes estacions intermitges, tardor, doncs serien cada cop més desdibuixades, no tant d'un canvi progressiu, sinó més d'un canvi més abrupte entre l'estiu i l'hivern, per exemple, i l'hivern i l'estiu, que no pas les que hem tingut fins ara. Per tant, s'estan veient ja aquests canvis i les projeccions de canvi climàtic doncs indiquen que anem cap a una situació on aquest aspecte es pot accentuar.
Aquí al nostre país, a Catalunya, saps tu més bé que jo, Marc, de que tenim uns microclimes molt concrets, no és tot igual, perquè no és igual aquí a Tremp, que aquí a Balaguer, que aquí a Lleida, que aquí a Girona, etc. Llavors aquí tenim una sèrie de cultius, de produccions, siguin vegetals, siguin animals, de vivències, d'estats rurals, etc etc. Per tant, tenim una diversitat, una diversificació. Davant de tot això també tenim una sèrie de produccions, vull dir, fem producció integrada, fem producció ecològica, fem producció d'indicació geogràfica, és a dir, tenim una sèrie d'aspectes, podem dir, productius. El clima també, també tindria que ser, o serà, o pot ser que sigui amb aquests aspectes puntuals acomodat a cada lloc i acomodat a cada producció, o és que tenim que tenir un clima sostenible en general?
Sí, és evident que la microclimatologia té una influència molt gran, especialment en el sector agrícola. Petites depressions del terreny doncs, provoquen canvis apreciables en la climatologia d'aquell indret, no? Llavors, nosaltres el que estem intentant fer, juntament amb l'IRTA, doncs, que és un altre institut que treballa en aquest sentit, és donar les eines més precises per veure com aquests canvis doncs, es produiran en el territori a una escala molt fina. Per exemple, recentment hem tret uns productes de projeccions de canvi climàtic, de canvis en la temperatura i de canvis en la precipitació, a un quilòmetre de resolució, i que permet copsar amb molt de detall com seran aquests canvis en els propers decennis. Estem parlant de, doncs, de detalls d'aquest quilòmetre de resolució que pot ajudar, per exemple, a que determinats conreus s'adaptin a aquestes noves condicions que es preveuen. Per exemple, en el sector de la vinya s'està fent ja un esforç per ajustar-se a aquestes noves condicions que tindrem en els propers decennis, i nosaltres el que proveïm és de les eines més precises del moment per poder fer aquesta adaptació, sobretot de l'àmbit agrícola, a aquestes noves condicions.
I llavors aquesta adaptació que tu dius, que és molt precisa i que realment això de la vinya sembla que ha sigut una cosa fantàstica, que ho ha pogut treballar bé, gràcies a vosaltres, gràcies a tu, vaja, és el teu equip que tens, les empreses i l'administració són receptores d'aquest procés que ens està venint a sobre i què caldria fer d'aclimatar exactament a cada microclima? Vull dir, o es consulten molt, o es fan cas, sí. o només volen les dades.
No, cada cop hi ha més sensibilitat del sector, especialment sector agrícola, també tot el tema d'infraestructures...
Ramader, de l'entorn nostre, el rural, etcètera, etcètera.
Sí, sí, tot el sector agroalimentari, doncs cada cop és més sensible a com serà el clima del futur, perquè estan veient, ja estan copsant com, per exemple, la fenologia de les espècies vegetals està canviant. L'època de floració, la caiguda de la fulla, doncs tot això està canviant i de manera molt ràpida. Per tant, cada cop hi ha més interès per tenir la informació que sigui més precisa, més actualitzada i més detallada per aquells interessos més relacionats amb cada sector. I en el nivell agrícola sí que, com deies, el sector vitivinícola, que potser és el que té més recursos, doncs sí que està fent ja adaptacions per tenir espècies que són més que són més resilients a aquests canvis que es preveuen, o també el sector de la fruita, per exemple, doncs l'IRTA està treballant en espècies més adaptades a secades, a condicions de sequera més freqüents, i sí que estem copsant cada cop més interès a nivell d'empreses que potser abans doncs no eren tan sensibles, però ara amb les condicions que han patit en els darrers decennis, els darrers anys sobretot, doncs han vist que això del canvi climàtic doncs s'està notant i que cal doncs tenir-ho present en les seves polítiques futures.
És a dir, que podem tindre un clima de proximitat i un clima de globalitat, Marc?
Sí. És evident que, quan parlem, per exemple, de les grans cimeres que parlen de les polítiques d'adaptació, de mitigació, gairebé sempre es parla a nivell global, doncs, quin és el canvi de temperatura, però dins d'aquesta globalitat hi ha moltes realitats, no? Hi ha molta resposta diferent. Per exemple, el nostre territori és l'àmbit de Catalunya, tot l'àmbit mediterrani és un lloc especialment sensible al canvi climàtic. Estem en una situació de transició, no?, entre un món més càlid i un món més fred al nord, i els canvis d'aquí són més sensibles. I aquesta globalitat que podem parlar a nivell doncs de grans cimeres, doncs té una translació en la realitat de cada territori, i per això serveis meteorològics com és el nostre i d'altres que treballen més sobre el territori tenen aquest repte de traslladar el que passa a nivell global a la realitat del territori i proporcionar aquestes eines perquè les empreses, tots els sectors, el sector públic, doncs tingui eines per adaptar-se a aquesta nova realitat.
És a dir, que ens podem trobar canvis i cal que ens preparem per a aquests canvis. Escolta, Marc, la climatologia ha afectat a la pandèmia?
Doncs realment ha afectat, sí. Ha afectat en els dos sentits. És a dir, la meteorologia ha afectat en l'expansió del coronavirus. Sembla ser que hi ha cada cop més estudis que ho corroboren, perquè situacions, per exemple, d'anticiclons, de gran estabilitat, en què no hi ha renovació de l'aire, afavoreixen l'expansió del coronavirus. Això va passar, per exemple, el mes de febrer i març a Itàlia, que es van tenir grans nivells d'expansió del coronavirus, especialment per efectes d'una estabilitat de l'aire i una presència d'un anticicló molt, molt potent que no afavoria la dispersió del contaminant, en aquest sentit, o millor dit, del virus, no? I també ha influenciat en el sentit de que el que va ser el confinament dur, que vam tenir el mes de març, abril, doncs va afectar el nombre de dades que teníem disponibles per fer la previsió meteorològica. És a dir, per exemple, els avions, les línies aèries, doncs proporcionen informació de quines són les condicions de l'atmosfera a diferents nivells, de 3.000, 4.000 metres, ens donen informació de la temperatura, de quin és el vent, de quina és la humitat, i tota aquesta informació doncs enriqueix els models de predicció meteorològica, en aquest cas. Aquesta situació lligada al coronavirus va aturar en sec aquesta informació que venia dels avions i va influenciar en la qualitat de la predicció, i els models no van ser tan fins com per reproduir el que era la predicció, especialment a més de 3 dies vista, no? Per tant, sí que hi ha hagut una influència tant des del coronavirus cap amunt com des de la meteorologia cap al coronavirus. Sí, sí.
Què mos vol dir això, Marc? De que com més cap al bon temps anem, més microvirus hi haurà o no?
Com sempre es parla, és un virus que l'estem coneixent i que encara no sabem ben bé com reacciona. La meteorologia sembla que té, especialment pel que fa a la irradiació solar, la radiació solar, sembla que no afavoreix l'expansió del virus. Per tant, en el període estival sembla que el virus té una menor agressivitat, no es pot, podríem dir, dispersar amb tanta facilitat com en períodes freds. Això sí que és cert. La temperatura semblava que també tenia influència, però té una influència residual si ho comparem amb la importància que té, doncs, aspectes com la interacció entre persones, la mobilitat, la presència en espais tancats. Doncs això té molta més influència que no pas la meteorologia. Però sí que té podríem dir, un petit gra de sorra el coronavirus, la meteorologia, sobre la capacitat de dispersió del virus.
I llavors, el clima, com sempre, durant en aquest moment que estem, doncs per això he dit al pròleg que he fet aquesta introducció una mica ràpida, però he assenyalat que convé conservar l'ànim, que no ens tenim que desmotivar, que tenim que ser animats, que tenim que ser positius, etcètera, etcètera. Vull dir, està influenciant aquest aspecte climàtic amb l'humor, amb el bon sentit de la paraula, amb lo saber aguantar tota aquesta crisi climàtica i el que això repercuteix en les persones?
Doncs sí, segurament té una influència. El clima ens afecta i la meteorologia ens afecta a tots, i en l'estat d'ànim és evident que també. Està demostrat que en dies en què tenim, doncs, i vosaltres ho sabeu ben bé, doncs, dies consecutius amb boira o dies tapats, doncs, té una influència sobre l'estabilitat emocional de molta gent. També el vent. El vent és un factor, doncs, que també en determinats punts, quan bufa de manera molt freqüent durant molts dies seguits, doncs afavoreix el mal de cap i altres simptomatologies que l'espècie humana no, doncs, és sensible. I és evident que el canvi climàtic, doncs, amb molta gent, saber que hi ha un futur incert i cada cop, doncs, amb més possibilitat d'adversitats lligades a calorades, a secades, doncs pot fer, doncs, que la gent estigui més tensionada i més sensible, no? Realment, la meteorologia i el clima sí que és cert que té una influència en l'humor de les persones. per altra banda, doncs, també cal dir que és una situació que si fem les coses com s'han de fer, el canvi climàtic, anys vista, és reversible. És a dir, que això sí, ens hi hem de posar fermament, i tant els governs com les persones a nivell individual hem de fer esforços per ser més sostenibles, no emetre tants gasos d'efecte hivernacle, no fer ús de tants plàstics en el nostre dia a dia, i això doncs, és una situació que, si ho fem els deures, doncs, a unes dècades vista doncs, podríem, en certa manera, aturar aquest desbocament climàtic que es preveu.
Saps, Marc, que estem ara en una fase econòmica, ja fa temps que hi som, que és el mercat de futurs. Vull dir, molta gent aposta pel mercat de futurs, l'inversor, etcètera, etcètera. Quina importància té l'aspecte climàtic en el mercat de futurs? Com ara, per exemple, passat ara el cereal, que ha pujat uns preus enormes per la gent que hi van invertir, bueno, etcètera, etcètera, això ja potser parlarem un altre tema, però la pregunta concreta és el teu criteri sobre la influència climàtica en els mercats de futurs.
Uh-huh. A veure, és evident que els canvis climàtics que es preveuen cap a les properes dècades doncs, afavoriran certes regions del món i certs àmbits que en condicions de fa 50 anys doncs, no tenien unes condicions, per exemple, de productivitat, que això que comentaves de cereals, doncs tan gran com actualment. Rússia, per exemple, és un país que el canvi climàtic doncs no li va gens malament en molts aspectes, perquè molts conreus que ara doncs, viuen o malviuen doncs, en unes condicions més càlides doncs, seran afavorits per la productivitat. I grans mercats que ara no hi són, doncs segurament apareixeran com a grans elements de futur i que condicionaran doncs, segurament el mercat de molts aspectes o moltes espècies i molts productes com els cereals.
És dir, i la nova dimensió del vostre servei davant de tot el que mos ve, dels canvis que hi haurà, etcètera, etcètera, hi ha una planificació concreta? Us prepareu per tot això? Com ho feu? Uh-huh. Com ho teniu planificat, si es pot dir, etcètera? Digues.
Sí. Si nosaltres estem en íntima col·laboració amb l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic. L'oficina el que fa és doncs, dictar o orientar quines han de ser les polítiques d'adaptació i de mitigació pels propers anys. Ara precisament s'està treballant en els propers escenaris dels propers 10 anys, que és el que s'ha de fer en molts àmbits, no? En l'àmbit d'infraestructures, en l'àmbit de pesca, bueno, tots els àmbits que queden especialment afectats pel canvi climàtic. I nosaltres el que fem és, cada any, emetem un butlletí en el qual donem informació de quin és l'estat actual del clima al país, donant detall dels canvis de temperatura, de precipitació, la fenologia com també ha anat canviant, i tot això doncs, serveix per donar elements i eines per fer uns escenaris de canvi en molts aspectes de l'economia doncs, lligats als canvis que es preveuen en la climatologia. Per tant, som, podríem dir, un proveïdor de dades, un proveïdor d'informació, que després té una translació en polítiques d'adaptació i mitigació. Per tant, estem contents de ser importants en aquest sentit i intentem donar el màxim d'eines per fer aquestes adaptacions que siguin més ajustades al territori.
Josep.
Sònia, això és el que ara et volia dir. Sònia, tens alguna pregunta a fer al
No, la conversa és molt interessant. Jo l'únic que ara volia comentar és que hauríem d'anar ja acabant, Josep.
No, jo ja està, ja he acabat, perquè per això t'està sí? Dient si tenies alguna cosa per la part vostra a comentar al Marc.
Doncs no, per part nostra no sé si no, el pues Marc però on vol acabar sí. Dient alguna cosa com a sí. Conclusió.
Si vol dir alguna cosa, no, si vol dir alguna cosa, Marc, si vol alguna cosa més, algun consell, alguna suggerència, Marc?
Sí, simplement agrair-vos novament que m'hagueu donat veu en aquest programa que ja fa uns quants anys que hi col·laborem i dir doncs, que des del Servei Meteorològic intentem sempre col·laborar amb els mitjans i sobretot amb jornades per difondre el coneixement i sobretot fer pedagogia de com som, com estem des del punt de vista climàtic i cap a on som. Per tant, programes com el vostre doncs, ens ajuden molt a difondre la feina que fem i estem encantats de col·laborar-hi.
Doncs Marc, moltes gràcies per la teva presència aquí, moltes gràcies als nostres oients per seguir-nos i tindre paciència cada mes ara, i desitjaus a tots, desitjos de salut i un bon any. Marc, moltes gràcies i t'esperem a veure aviat per aquí al nostre Balaguer.
Això mateix, així ho espero.
Moltes gràcies, bon any.
Molt bé, vinga, moltes gràcies al cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Josep, ara donem nosaltres pas en aquest programa a l'actualitat agrària i també repassarem de seguida diferents jornades tècniques.
I repeteixo, desitjos de salut a tothom i bon any.
Igualment, Josep. Obrim ara, com dèiem, el repàs a l'actualitat agrària, destacant avui en primer lloc que el Departament d'Agricultura ha abonat una mica més de 8 milions d'euros en ajuts destinats a les explotacions vitícoles afectades per la plaga del mildiu. Lleida ha rebut 427.000 euros i la comarca de la Noguera, concretament, 74.000. L'ajut s'ha concedit a 600 viticultors i serveix per compensar les pèrdues econòmiques que ha originat aquesta malaltia de la vinya durant la campanya 2020-2021. Les condicions meteorològiques que hi va haver a la primavera van fer que l'afectació del mildiu, un fong que afecta i que ataca la vinya, hagi estat en moltes zones d'un nivell poc vist en els últims anys. L'afectació ha estat molt important en bona part de la superfície de vinya i especialment greu per a la vinya de producció ecològica, que no podia fer ús dels tractaments convencionals per intentar fer-hi front. Arran de les pèrdues dels viticultors, el departament va publicar ajuts extraordinaris el mes de setembre, als quals es van poder acollir les explotacions vitícoles que haguessin experimentat un decreixement del rendiment mitjà de la declaració de collita de 2020 d'un mínim del 35% respecte del rendiment de la campanya anterior. D'altra banda, destaquem que el Departament d'Agricultura ha fet efectiu recentment, concretament ho va fer el passat divendres, 8 de gener, el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats a ramaders al sector oví i cabrum per un import total de 3.300.000 euros a un total de 1.039 ramaders. Tot i la pandèmia, la Conselleria ha agilitat la gestió d'aquests ajuts amb l'objectiu, assegura, de fer arribar liquiditat al sector amb la màxima celeritat. Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de la política agrària comuna, la coneguda PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia, el FEAGA, i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció. Les resolucions d'atorgament de l'ajut es podran consultar a l'aplicació d'un en els propers dies, Declaració Única Agrària. També els expliquem que el Departament d'Agricultura està aplicant des de fa ja unes setmanes mesures de control per evitar la introducció del virus d'influenza aviària d'alta patogenicitat a Catalunya i que en cas d'aparició d'algun cas se'n pugui fer una detecció ràpida que permeti la seva erradicació. Les mesures per prevenir aquesta malaltia es van començar a dur a terme a partir de la detecció durant els últims mesos d'influència aviària a diferents països, entre ells Alemanya, Dinamarca, el Regne Unit, Irlanda i Suècia. El passat 27 de novembre, concretament, es va notificar també la detecció d'una au salvatge positiva d'influència aviària a Cantàbria, d'una soca que no afecta a l'ésser humà i que no es transmet ni pel consum de carn d'aus ni tampoc d'ous. I acabem amb la recomanació de dues jornades tècniques que tindran lloc els propers dies, com és habitual en els darrers temps, de forma totalment telemàtica, online, virtual. La primera que el recomanem tindrà lloc el dia 20 d'aquest mes de gener i porta per títol Dies del Reg, disseny d'instal·lacions de reg localitzat. Des de l'oficina del regant de Tàrrega, concretament, es vol oferir seminaris tècnics amb l'objectiu de donar a conèixer a través d'un treball pràctic el disseny d'instal·lacions de reg per degoteig. Aquest seminari seminaris estan destinats a regants, instal·ladors, tècnics i persones interessades en adquirir coneixements pràctics per al disseny i instal·lació d'un sistema de reg per goter en parcel·la sense que sigui necessari tenir coneixements previs d'hidràulica. Els seminaris es faran en base a un cas pràctic d'una finca d'ametllers, si bé també es tractaran altres conreus, tant arboris com extensius, que reguen per goter. Després del seminari, on es tractarà el tema dels emissors, en aquest seminari d'aquest proper dia 20, es tractarà del disseny, concretament agronòmic i hidràulic. En el primer dels seminaris que es va fer sobre aquest tema, dèiem, es va tractar el tema dels emissors, tipus, cabals i distància entre goters. I d'altra banda, l'altra jornada, que també el recomanem avui, es farà el dia 28 de gener i porta per títol Gestió de les xarxes socials a l'entorn empresarial. L'Escola Agrària de l'Empordà, en aquest cas, proposa una nova jornada en el sector agroalimentari. La comunicació digital s'ha convertit en un pilar clau de l'estratègia de màrqueting de qualsevol negoci. Les xarxes socials són unes grans aliades per a les empreses i professionals també del sector agroalimentari i sovint gestionar-les amb l'eficàcia no és una tasca fàcil. En aquesta jornada en línia, també com dèiem, dirigida especialment a petites i mitjanes empreses i també a productors del món agroalimentari, els participants s'endinsaran en el món social media. L'objectiu és proporcionar als professionals del sector els coneixements i les eines necessàries per definir la seva estratègia de xarxes socials, planificació de continguts orgànics i promocionats, identificació i interacció amb els públics objectius i l'elaboració dels materials audiovisuals, entre altres. Com dèiem, totes dues jornades es faran en línia, són gratuïtes, però per participar-hi cal inscriure-s'hi prèviament a través del portal Ruralcat, concretament a través de ruralcat.gencat.cat/inscripcions-pat, aquest pat amb dues T's. Per a més informació, també es pot trucar concretament al telèfon 973-310-715. I amb aquesta recomanació d'aquestes dues jornades tècniques posem el punt final al primer Agrografia d'aquest any 2021 i com sempre ho fem amb música, avui amb la cançó que porta per títol aquest cony de temps dels Pets. Amb ella ens acomiadem fins d'aquí a un mes. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que acabin de passar un molt bon dia.
Trenca-me bocins i endevina quina peça em rovella els ossos. Posa'm al revés, a veure si així vaig bé. Seu al meu costat, torna'm a tranquil·litzar amb els teus llavis dolços. Digue'm el per què d'aquest dia tan esquet. La finestra encara al vespre s'ha tornat en un mirall i el que veig no menteix, m'espanta. Si almenys aquesta pluja em servís per netejar tots els núvols llargs i negres que ara es van filtrant per les parets i potser passo massa temps a casa. Pot ser, però el carrer és tan fosc. Déu sé que aquest cony de temps se'm fica al cas. Ara parla fort per tapar les veus que dintre meu em maltraten. O potser millor calla i sent la meva por. La finestra encara al vespre s'ha convertit en mirall i el que veig és tan lleig que m'espanta. Si només aquesta pluja em servís per netejar tots els núvols clars i negres que ara es van filtrant per les parets i potser passo massa temps a casa. Pot ser, però el carrer és tan fosc. Deu ser que aquest punt de temps se'm fica cos. petit mirall i el que veig és tan lleig com espanta. Si almenys aquesta pluja em servís per netejar tots els núvols tants i negres que ara estan filtrant per les parets i potser passo massa temps a casa, pot ser, però que res tan fos. Deu ser que aquest punt de temps se'm fica el cos. Aquest punt de temps se'm fica el cos. Aquest punt de temps, aquest punt de temps se'm fica.
Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.